L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del migdia aquí en aquesta casa Ràdio Vilablareja pel 107.5 de la freqüència modulada i també a tota la gent que ens escolteu per internet a www.radiovilablareja.cat. Les 12 en aquesta casa, el moment del programa de l'entrevista. I avui, com hem set amb la nostra programació habitual i també a les xarxes socials, avui conversarem una llarga estona amb el Robert Manrique, exassessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme i també, malauradament, un dels afectats d'aquell tràgic incident dels atemptats de l'Hipercor, que també repassarem en aquesta llarga entrevista avui amb el Robert Manrique. Robert Manrique, primer de tot, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb tots nosaltres a Vilablareig i molt benvingut als estudis. Com estàs?
Bé, aviam, amb molta feina, malauradament, perquè som una entitat que, aviam, quanta menys feina tinguem millor, no? I quants menys membres tinguem millor. Malauradament, n'hi ha tanta gent afectada pel terrorisme a casa nostra que la feina es feixuga, però s'ha de fer. Si no fan les administracions, doncs ho haurem de fer la gent del carrer, quin remei.
Les administracions no ho fan, no?
No, podrien fer molt, molt més. Vull dir, sí que fan alguna coseta que la llei els obliga. També ens venen moltes històries que sembla ser que tot vagi bé, però les proves demostren que, malauradament, la tasca d'assessorament, d'acompanyament, de solidaritat, d'empatia amb les persones que han patit un atemptat terrorista, ja sigui a Hipercor fa 37 anys, ja sigui ara el 17A i entremig o abans el que hi ha hagut, malauradament, com diuen a Espanya, brilla per su ausència. Aquesta solidaritat brilla per su ausència.
Tant així és que això fa uns anys, el 2010, el govern va decidir tancar aquella obertura que tu en tenies una gran implicació. L'obertura va tancar, en aquest cas, l'Oficina d'Atenció a Víctimes del Terrorisme i, com dèiem, el protagonista avui, el Romain Benrique, era aquell exassessor, però el 2010, ara ja fa 15 anys, que ja som el 2025, van dir que això es tancava.
Sí, va ser una iniciativa que se li va plantejar amb l'any 2000, finals 2009, principis 2010, amb el tripartit, en aquell cas, estava la consellera Tura, el conseller Vallès i en Saura. Tots tres van veure que, igual que al País Basc, n'hi havia una oficina d'atenció a víctimes, sobretot d'ETA, malauradament, o del GAL també, no? O també a Madrid n'hi ha quatre oficines diferents, de la Fiscalia, de la Comunitat, de l'Ajuntament, etcètera, del Ministeri d'Interior. Aquí a Catalunya no en tenien cap, no? Llavors van decidir d'organitzar-la. Es va presentar, crec recordar, el març-abril del 2010 i al novembre van haver canvi de govern a Catalunya i els que van entrar nous doncs, van decidir, amb les retallades...
És que va durar un telenotícies, eh?
Sí, va durar doncs, com un part, 9 mesos, si fa o no fa 9 mesos. I és el que hem dit sempre, no? És una pena que ho tanquessin i, de fet, he parlat després amb el senyor Artur Mas, ens hem trobat, i m'ho ha reconegut, que evidentment va ser una errada, no?, tancar aquella oficina. Però, clar, imaginem-nos, vam tenir els atemptats del 17A, per entendre'ns, i 7 anys abans teníem una oficina d'atenció a víctimes que la van tancar. Si l'haguéssim tingut oberta 7 anys després, us puc ben assegurar que s'hagués fet encara moltíssima més feina de la que ja hem fet per poder assessorar i ajudar en qualsevol tasca que calgui amb totes les víctimes que malauradament tenia el 17A, no? Es va tancar aquella oficina, segueix sense obrir, portem doncs, des del gener de fa 2 anys, ara tot just fa 2 anys, el gener del 23, esperant a veure si la tornen a obrir, però és que noi, és que són 2 anys esperant aquest contestin si faran o no una oficina d'atenció a víctimes.
I creieu qui serà amb aquest nou govern socialista o no?
No ho sé.
Vull dir, ara ja fa uns dies que han passat els Reis, vull
sí,
dir que...
Sí, Didac, aviam... Jo cada matí quan m'aixeco i parlo amb la Sara, amb la Montse, amb l'Eli, i xerrem de tota la temàtica, amb el Javier també, amb el Javier Martínez, i parlem d'això, sempre que ella queda el fet de dir, hòstia, pues, potser sí, no? Aviam sí, però amb l'aviam sí portem, pues, imagina, pues, molts anys. Ja no aquests dos últims, si no repeteixo, la primera proposta d'una oficina integral d'assistència a víctimes del terrorisme la vaig presentar a l'any 1993. Val? O sigui, fa molts anys. I el 2010 van dir que sí, i la van tancar. I ara tornem a estar-hi, que si esperem, que si no esperem. I mentrestant, el fotut és que hem pogut demostrar, fins i tot, i tenim el Ministeri d'Interior molt emprenyat, però les coses són com són, hem pogut demostrar que n'hi ha centenars de víctimes del 17A que encara no han estat ni assessorades, ni indemnitzades, ni siquiera els ha consultat com es troben. I estic parlant de l'administració competent, que evidentment ha de ser, o és, el Ministeri d'Interior de Madrid.
Diu que els tens una mica emprenyats, m'has dit, al Ministeri?
Sí, clar, clar. O sigui, aviam, la relació no és cordial. És impossible que sigui cordial quan ells estan dient que estan fent la feina i nosaltres estem demostrant que no l'han fet.
Què no han fet durant tot aquest temps?
Bueno,
mira. Clar, del 2017 al 2025 ja hi som.
Mira, et posaré un exemple molt puntual que, sincerament, quan ho vaig escoltar, va ser en un documental d'un 30... No, menteixo, un sense ficció de TV3, que vaig poder participar també amb víctimes del 17A, d'Hipercor, etcètera, etcètera. I clar, escoltar a la persona que dirigeix l'Oficina d'Apoyo a Víctimes del Terrorisme del Ministeri d'Interior, dient, és que aquí solo somos 40 persones i no damos abasto. És que a mi sembla que hi ha la cara de vergonya. O sigui, jo no seria capaç de dir això públicament i quedar-me tan ample. Però és que, a més, el fotut a tot plegat és que et diu aquella senyora, i ho diu públicament, es pot consultar a la pàgina de TV3, diu, no, és que pusimos una oficina, després del 17A, pusimos una oficina en Barcelona, clar, sí, del 22 al 29 d'agosto. O sigui, els atemptats són el 17, venen, desembarquen a Barcelona el 22 i el 29 marxen. De veritat ens podem pensar que víctimes de 32 països, com a mínim, diferents, estaven pendents de llegir un diari a veure si per casualitat en la pàgina 5 o en la pàgina 8 hi ha una notícia que dice que han puesto una oficina d'atenció a víctimes una setmana? De veritat, podem entendre que atendre a les víctimes del terrorisme als centenars de persones afectades del 17A, al Canar 1, al Canar 2, Rambles, Zona Universitària, Cambrils, Olèrdula i Subirats, de veritat, ens podem pensar que en una setmana ja havien trobat a tothom i tornaven cap a casa? Clar, aquí la clau està, i jo crec que els oients ho han de saber, la normativa diu que qui es considera que és víctima d'un atemptat terrorista, té un any, per anar ell al ministeri a dir-li, escolti, que estoy aquí, que jo creo, em sembla que sóc víctima de l'atemptat X, el que sigui. Si ha passat un any des del dia de l'atemptat o la consolidació de les lesiones, no et fotran ni cas. Aleshores, de veritat, en una setmana del mes d'agost, 22 al 29 d'agosto, creuen que van fer la feina? La prova la tinc aquí a la taula, he portat la documentació. De les 170 víctimes que apareixen en el auto de procesamiento d'octubre del 18, curiosament, quan ja ha passat l'any de l'atemptat, que això està fet a propòsit, evidentment, perquè la gent ja no pugui reclamar, després a la sentència d'aquestes 170, a la sentència apareixen 345, que les hem buscat nosaltres. La pregunta és, i què han fet per elles? Pues esperem tenir resposta, encara no l'han donat.
Què s'ha de fer en una situació d'aquestes tan i tan complicada?
Quan pateixes un atemptat?
Sí.
Doncs el que sea muy creyente rezará a lo que crea conveniente i el que no, pues començar a picar pedra, no? Començar a buscar ara amb internet.
Clar, però et sents sol?
Naturalment. Sí, aviam. Mira, això evidentment ho podria explicar molt millor la Sara o la Eli, que són les psicòlogues de la unitat, no? Les caps de...
Home, tu també, perquè parlarem d'aquí uns minutets de l'Hipercor, vull dir que...
Sí, però clar, la situació de trobar-te sol com a víctima és una i de trobar-te sol com a ciutadà és una altra, no? Com a víctima te trobes sol? Naturalment, perquè clar, ningú, i com a ciutadà també, ningú s'espera sortir de casa i patir un atemptat terrorista. O sigui, qualsevol que surti de casa... El dia que plou, vas amb la moto, amb el cotxe, dius, hòstia, vigila el tanto que pots tenir un accident, fas un esport, cuidado, no facis mal, pots anar pel carrer i què sé jo, que et passi un patinet per sobre els peus, mil coses, no? Però dius, bueno, això ja saps més o menys que pot passar. Però que tu surtis de casa teva a treballar, a gaudir d'oci, de vacances, del que sigui, i de cop i volta siguis víctima d'un atemptat terrorista...
Això et va passar a tu, per exemple, quan anaves a l'Hipercor, que en principi no hi havies d'anar i al final, casualitats de la vida, et va tocar anar,
sí, bueno,
vas anar allà i
jo treballava,
passa el que passa.
Jo treballava sempre a l'Hipercor de carnisser, treballava sempre de matins i el company de la tarda el dia abans em va demanar si li podia canviar el torn. I evidentment li vaig dir que sí, que per un dia que venga de tarde, pues mira, veremos gente nueva, clientes nuevos, jaja, jiji, la dona vindrà amb el meu fill gran, que tenia 3 anyets, el petit tenia 2 mesos, baixarà la dona amb el nen per berenar, estarem allà a la tarda una estona junts, el nen veurà on treballa el papa, bueno, està bé, no? clar, el que menys t'imagines quan vas a treballar a les 3 de la tarda és que una hora després pues, algú ha deixat un cotxe bomba allà sota els teus peus i et rebenta la vida, no? Però no el meu cas particular, qualsevol víctima. O sigui, la gent que passejava per les Rambles, la gent que treballava a les Rambles, la gent que estava fent una cervesa a Cambrils, s'esperaven? Això, evidentment, no. Llavors, clar, podem estar preparats a nivell emocional per moltes coses que em puguin succeir, però no per un atemptat. Lo fotut de tot plegat és que després, quan ets víctima d'un atemptat, és quan et venen aquells records que has vist a les teles o has sentit a les ràdios, o als digitals. No, no, hòstia, l'Estado, los políticos, la missa, no sé què, les fotos, sí, sí, estaremos con ustedes, el Estado está aquí para ayudar.
Els minuts de silenci.
Correcte. I després veus que no només t'ha fotut la vida en l'aire i t'has de barallar amb el terrorista, que ja és complicat i és fotut, sinó que a més també t'has d'estar discutint amb l'Estat, que és qui tu esperes que d'alguna forma farà la tasca social d'atenció a qui ha patit un atemptat, perquè no hem d'oblidar un objectiu i una qüestió que és prioritària en tot això. El terrorisme és l'únic delicte que la víctima no ets tu directament, és l'Estat. És a dir, el terrorista no t'ataca, no ataca a Robert Manrique o no ataca a Javier Martínez.
Ja es diu terrorisme d'estat, es diu així.
Bueno, n'hi ha terrorisme d'estat, que evidentment podríem parlar del GAL i companyia, i després el terrorisme, entre cometes, ideològic, del tipus que sigui, d'esquerres, de dretes, que no sé ni de què són molts d'ells, perquè a Catalunya tenim més de 20 bandes terroristes i encara no sabem moltes ni per què actuaven. Però clar, l'objectiu és subvertir l'ordre constitucional. Vale, molt bé, te lo compro. Aleshores, clar, subvertir l'ordre constitucional matando gente en un supermercado. Llavors, l'objectiu no ets tu. O en les Rambles, l'objectiu no ets tu. L'objectiu és qui està per sobre teu, que és l'Estat, que t'ha de fer aquesta cobertura. I, evidentment, aquesta cobertura, excepto en casos muy excepcionales, según quien sea la víctima y los partidos políticos a los que pertenezcan las víctimas, perquè s'ha de dir ben clar, doncs la resta del ciutadà anònim es queda mirant al cel com dient, bueno, ja vindrà algú a dir-me què haig de fer. Però jo amb això...
Per tant, si estàs en un partit polític és més fàcil el que dius?
Home, evidentment, perquè clar, el polític vulguis que no, aviam, no tots, evidentment, però molts tenen certa cultura política o certa cultura legal, jurídica, i saben el que han de fer. I si no, ja vindrà algú a dir-los el que ha de fer. Però clar, un senyor que està, doncs, que té un videoclub, que li maten les dues filles i la dona a Hipercor a l'any 87, com va ser l'Álvaro Cabrerizo. Jo amb l'Álvaro, fins que va morir malauradament fa uns anys, amb l'Álvaro sempre fèiem la mateixa broma. Tu quan te levantes per la mañana, què haces? Hòstia, jo me ducho i leo El Mundo Deportivo. Vale, muy bien. ¿Te lees el BOE? No. Clar, és que ningú es llegeix el BOE. Però els polítics tenen l'obligació de llegir-se el BOE o, com a mínim, saber el que diu el BOE. Clar, ells tenen una repercussió mediàtica i, evidentment, la gran majoria també política, que fa que tinguin un suport per part del propi Estat, del que són treballadors, que no tenim la resta de la gent. I això jo he parlat amb la Maixabel Lassa, ho he parlat amb la Rosa Lluch, o sigui, amb la Maria Jauregui, amb víctimes que, evidentment, els seus pares o marits o parelles eren polítics. I ho diuen, no és verdad, Roberto, he visto a víctimes totalmente abandonades cuando a mí no me faltó de nada. Vale. Així va.
Com s'ha sentit en Robert durant tot aquest temps des dels atemptats, en aquest cas, de l'Hipercor?
Si parlem d'una vessant social, és a dir, de la gent del carrer, no tinc cap tipus de problema. Bueno, sempre hi ha algun veí que és un imbècil i passes d'ell i punt, no? Però no tens una problemàtica amb la societat, al contrari. O sigui, la gent, malauradament, aquells idiotes del algo habrá hecho, cada cop són menys, no? En el meu cas, quan jo treballava a l'Hipercor de Carnicer, jo què he hecho?
Això ho has sentit també, algo habrá hecho?
Sí, tant, home, sí. Quan, sobretot moltes vegades que tinc quan al País Basc, a Euskadi o fins i tot també a Madrid... Perquè hi havia... Clar, és que aquí tenim un tema, vull dir, poden matar amb una persona uniformada, però la seva família no són uniformats, però són civils. Aquells civils els tenia que tractar jo amb la meva època, amb l'antiga Associació de Víctimes del Terrorisme, no? Llavors, clar, i tu tenies que veure gent que li havia matat el marit, que era un policia municipal, ¿vale? I deixava quatre orfes, i tenies que sentir algú de la seva escala dient «es que algo habrá hecho». I tu te'l miraves a aquella persona que dient-li «però què ha hecho un guardia, un policía municipal? No retirar la bandera española del ayuntamiento? Es que no es su labor. Si l'Etarra quiere que retire la bandera de l'ayuntamiento, que se vaya a ver al alcalde, no un policía municipal». I casos d'aquests us podré explicar desenes. Llavors, clar, la problemàtica quina és? Que dius, d'alguna manera, la societat, amb la immensa majoria, clar que ens ha donat suport, evidentment, i molta gent ha pensat, és que avui em pot tocar a mi, evidentment. Ara, a nivell de la classe política, malauradament, n'hi ha moltíssima gent omplint-se la boca sempre parlant de les víctimes del terrorisme, alguns fins i tot de nuestras víctimes, perdó, de nuestras víctimes del terrorisme, que encara és pitjor, però a la resta de la gent ni se la miren. O sigui, us puc dir que n'hi ha partits
els
polítics...
Els nuestras vol dir, només suposo, la gent que els vota.
Del seu partit, del seu partit. Clar, ara la pregunta és, qui estic escoltant, doncs, evidentment, i per cor fa 37 anys, no? Ara ja farà 38. Però dius, ETA va trucar el dia abans, no dic dues hores abans, no, ETA va trucar el dia abans a Hipercor i va trucar a la carnisseria, al 151, i va dir, a ver, los trabajadores que estén aquí y voten a este partido mañana que no vengan, porque le vamos a joder la vida, pero esto no tienen culpa. Ahora, los que no voten a este que vengan, oi que no ho va dir ningú. Aleshores, aquesta costum que té molta gent de pensar que les víctimes del terrorisme som totes iguals, darrere la mateixa bandera, amb els mateixos partits que tant parlen de nosaltres i no es foten ni cas, han de saber que moltes víctimes no hem entrat mai en aquest joc. Mai. Ara, evidentment, quan veus gent que, entre cometes, suposadament, s'erigen els representants de les víctimes del terrorisme i resulta que, quan un partit polític ho fa malament, callen, i quan l'altre ho fa bé, ho diuen, perquè és el seu, i quan el seu ho fa malament, callen, i quan l'altre ho fa bé, també callen, dius, alguna cosa falla. Aleshores, aquesta és la intenció de moltes de la informació que volem donar a arribar i volem fer entendre a la gent, no? Les víctimes de terrorisme no tenim perquè ser un grup homogèneo, ideològicamente ideologizado, com es diu ara, que compartim tot el mateix, en absolut. Però clar, llavors et trobes, amb la pregunta que tu em feies, la societat, la gent del carrer, naturalment que ens han donat suport, evidentment que sí. Sempre hi ha algun brètol, però vamos, uno entre un millón. Però a nivell polític, n'hi ha molta gent que, repeteixo, que s'omplen la boca parlant de les víctimes del terrorisme, i et diré més, ara ja anirem per 8 anys dels atemptats de la Rambla, i n'hi ha partits polítics que encara ni ens han trucat a la unitat d'atenció i valoració afectats pel terrorisme.
Els partits els diràs?
Sí, el PP, per exemple, Vox, un altre, sí.
I aquests són els que després parlen sempre del tema aquest, eh? Clar. ETA, que en principi està dissolta des de fa uns quants anys, des de el juny del 2009, però encara continuen parlant d'ETA.
Clar, bueno, quan no hi ha arguments, saquen ETA. ETA o Venezuela o lo que sea. Escolta, que és la seva tasca, ja s'ho faran. Jo amb això no tinc que opinar, vull dir, cadascú que pensi ideològicament, políticament, el que li rotis. Això...
Ma, també hi ha càntics, eh? Que te pot deixar pot.
Exacte. Aquí està la qüestió. Aquí hem tingut un problema seriós amb diferents associacions de víctimes, no? Quan si s'han donat compte en algun moment que el que te vote Chapote era una burla per començar a les víctimes de Chapote. És a dir, quantes víctimes de Chapote han protestat perquè no els agradava este lema? Moltíssimes. La pregunta és, els han donat veu? No. Per què no? És a dir, tu estàs utilitzant a un terrorista per fer política i les víctimes d'aquest terrorista no t'importen. No els has preguntat si estan d'acord amb aquesta cançoneta, amb aquest lema o no. Se'ls hi han fot. La idea és fer política, amb el dolor aliè. I repeteixo, moltíssimes víctimes estem molt cansats, però molt cansats, de que s'utilitzi la política partidista, menteixo, que s'utilitzi la política per fer partidisme. I torno a dir-ho, vull dir, m'encantaria haver tingut una visita. O sigui, al despatx de la UABAT ha vingut gent del PNB, ha vingut gent de Bildu, ha vingut gent de, evidentment, de partits, tots els que tenim a Catalunya, excepte dos. I aquests dos són els que més paren de les víctimes. Bueno, tres, però ara un ja no està. Ara ens dius, algú falla.
Ciutadans també era un d'aquests, eh?
Correcte, el que faltava, sí. O sigui, el que ja no està. Però dius, tan costa, va fer una trucada telefònica. Una trucada telefònica. I ara, si ens està escoltant algun oient que sigui votant del PP, o de Vox, o de Ciutadans, que no s'enfadi a mi pel que estic dient, perquè aquesta és la realitat. També, quan jo explico això, em diuen, clar, és que tu sempre tires a una altra banda. No, perdona. Estem a gener del 2025. Ara, fet 21 anys, el Robert Manrique va signar una demanda contra Carod Rovira, quan era secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya, per reunir-se amb Josu Ternera en França. O sigui, que no es tracta de fer política amb això. No es tracta de fer política amb això. Es tracta de dir les coses com són. Però clar, ara hem tingut uns atemptats a casa nostra fa 8 anys, ara farà 8 anys el proper agost, I és que resulta que hi ha gent que encara no ha fet ni una punyetera trucada telefònica per preguntar com estan les gairebé 300 víctimes a les que estem atenent. Gairebé 300, eh? I després s'omplen la boca amb els homenatges. Pues no sé jo. Fins i tot el dia del tercer aniversari, va haver un tuit de Vox repugnant, que porto pues, 4 anys i mig, portem, amb el Javier també.
Què deia, si es pot saber?
Aquest era un tuit en el que apareixia la foto del Aylan, d'aquell nen de Turquia, que sí, va trobar mort en una platja, i del Julian, que és l'altre nen mort a la Rambla, el nen australià, el Julian Catman, de 7 anyets. Surt la foto dels dos. I aquelles fotos amb un missatge absolutament xenòfob, bueno, és igual, vull dir, el meu blog el tinc, qui vulgui el podrà veure. Però un tuit que dius, però és que fa una hora heu vingut a l'homenatge a les víctimes de les Rambles. Heu vingut, us heu persignat, heu fet un Padre Nuestro, heu fet un paripé allà de Caldeu, i després resulta que feu un tuit utilitzant el nen, a un dels dos nens morts de la Rambla. On està el respecte a les víctimes del terrorisme? Per això, quan veus gent que treu fotos de políticos del PSOE i se n'enfoten i riuen, dius, però quin circo és aquest? Quin circo és aquest? I això és gràcies, i malauradament ho dic gràcies, perquè és una pena, a l'actitud que alguns polítics han tret des de l'any 1998, quan un president del govern va dir, quan ETA va presentar una treva, va dir, sabremos ser generosos con aquellos que abandonen la violencia. Y es preferible tener posesión de un escaño a tener posesión de una pistola. Això ho va dir Aznar. Ara quin és el problema? Ja s'han oblidat de lo que va dir el senyor Aznar o com va això. Clar, algunes víctimes portem amb això 37 anys de la nostra vida. Jo tinc 62, però ja porto 37 amb això. Tinc bona memòria i tinc bona hemeroteca, tinc entrevistes gravades, tinc informació i molta gent ve al despatx i la veu. Possiblement hi ha polítics que no els agradi venir perquè hauran de veure això i no els hi ve de gust. És possible.
Avui estem parlant amb el Robert Manrique en aquests ja 20 minuts a llarg de ràdio, i el que passa moltes vegades que mai se sabrà tot.
Bueno, ara estem immersos en la comissió d'investigació dels atentats del 17A. Fa uns dies, fins i tot, recordo amb això, amb la, com es diu això, la moció de confiança que se li va posar a Pedro Sánchez, que un dels punts era la discussió de que no se desclassifiquen los documentos del 17A. Però per què? Per què?
Sí, per què? T'ho pregunto tu, per què? Per què?
Més voldria jo saber-ho.
Home, mira, però alguna cosa deus olorar.
Jo sé el que passa, Didac, ho tinc molt clar amb això. O sigui, qui no té res que amagar, no té res a tema. És a dir, jo no tinc que amagar res, però escolti, piquen a la porta un dia els Mossos a casa meva a la nit, a les 5 de la matinada, escolti, venim-me que escorcollar, ja podeu passar, voleu un cafè? Per què? Perquè sé que no estic fent res dolent. Escolta, us heu equivocat de veí, a mi què me cuentes? No em preocupa. Aleshores, el fet de dir per què no desclassificar una documentació que podria ajudar a que les víctimes, com diu, la tinc aquí, la sentència, en la pàgina 992, ho diu el jutge Guevara, les víctimes són les grandes olvidades en esta investigación. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad. Cuidado, que el jutge l'any 21 diu, las víctimas tienen derecho a conocer la verdad. Conocer la verdad. Pues aleshores les víctimes volen conèixer la veritat. La desclassificació d'aquesta documentació podria ajudar a conèixer la veritat? Evidentment. Per què no es desclassifiquen? Ai, no ho sé. No ho sé, ja s'ho faran. Ja s'ho faran. Per què et pot sortir un ministre l'altre dia, bueno, l'altre dia, va ser a principis de desembre, o finals de novembre, ja no recordo, dient allò de, bueno, no, és que jo quan dije que un mes antes en Catalunya iban a passar coses, me referia a l'àmbit polític.
Margallo.
Margallo, correcte, no? I no, parlo per a de Villarejo i els sustitos catalanes. O sigui, les víctimes, de totes les que conec, és que em sembla, i conec víctimes dels atemptats del 17A, pues d'uns 22 països diferents, mínim, ¿vale? I no hi ha hagut cap que hagi dit es que yo me quiero cargar al gobierno. No. La gent el que vol és, escolti, tinc sospites, tinc dubtes, m'agradaria saber que m'expliquin coses, que m'expliquin el que ha pogut passar, en quin objectiu, perquè no torni a passar. Si això és vital. Si una comissió d'investigació s'ha de fer per saber què s'ha fet malament per no tornar a fer-ho malament. Aleshores, a data de gener 25, tenim un protocol d'assistència a víctimes post-atemptat? No. Tenim una oficina d'atenció a víctimes a Catalunya? No. Tenim una llei autonòmica d'atenció a víctimes a Catalunya? No. I tenim víctimes des de la dècada de 60. Si fa 60 anys que tenim terrorisme a casa nostra. Aleshores, clar, si no tenim aquestes tres potes, tenim un lloc on poder anar a informar-nos, a investigar, a veure sentències, a que les víctimes parlin amb qui vulgui escoltar la seva vivència per evitar que torni a passar aquest abandonament? No. Aleshores, escolta, algú falla. Algú falla. Per tant, és una de les reclamacions que tenim des de fa dècades. És a dir, escolti, Catalunya hem tingut atemptats ja no d'ETA, Crapo, Traiura, jihadistes, extrema dreta... No, hem tingut atemptats de la Juventud Espanyola en Pie, del Partit Espanyol Nacional Socialista.
Em deies més de 20, eh?
Més de 20, sí, clar, clar. I de diferents signes, si és que algunes tenen signes.
Clar, que en coneixem 4 o 5, però estaria bé repassar-les, perquè tu te'ls saps totes, me'n deies bueno, algunes.
Sí, el Grupo de Acción Sindicalista, el que et deia abans, la AAA, Juventud Espanyola en Pie, Partit Espanyol Nacional Socialista, Milícia Catalana... Tot això són grups d'extrema dreta. I algú pensa que no han existit? Oh, i tant que han existit. I tenen víctimes? I tant. Home, no tantes com ETA, per sort, però també tenen víctimes. Tenim el Grapo, tenim Terra Lliure, tenim grups anarquistes italians que han actuat, les Brigades Roges han actuat a Barcelona, tenim atemptats abans del 17A també jihadistes, també tenim palestins ametrallats, a meitat de la Rambla, se suposa que pel Mossad, però això no es podrà demostrar mai, però són víctimes de tantes terroristes. Llavors la pregunta és, aquestes persones no tenen el mateix dret que puc tenir jo com a víctima d'ETA? Naturalment que el tenen. El fotut és que se'ls ha de buscar, perquè el Ministeri tampoc els busca, aquesta és altra.
Tu estàs tranquil?
En quin sentit?
No, vull dir, clar, dius les coses com són, eh? Vull dir...
Sí, clar. Ah, bueno, per dir el que dic. Sí. Sí, perquè ho tenim documentat. Sí, una altra cosa seria que ara comencéssim aquí inventant-se històries, inventant-se, què sé jo, atemptats que no existeixen, però bueno, tu te los inventes i així cuelen. No, està documentat, ni en sentències, ni en sumaris, ni en investigacions. Fins i tot estic parlant de diaris, que bueno, ara qui m'escolti igual dirà, hòstia, los tiempos que estamos hablando, Teleexpress, El Observador, o sigui, uns diaris que la gent diu, foten el Noticiero Universal, que dius, quins diaris són aquests? Cony, són història del país, existien aquests diaris a casa nostra, i explicaven aquests atemptats. Clar, tu vas rascant, vas buscant informació amb l'equip que estem, i dius, hòstia, tu, pues aquí tenim molta feina a fer. Sí, no? Quan... No sé, ara podríem fer una enquesta amb els oients, no? Però si preguntéssim quins atemptats recordem a Catalunya, tothom diria, crec, la Rambla, lògicament, sí. Cambrils,
Hipercor,
Ernest Lluch, Vic, naturalment, que són atemptats molt bèsties, però és que en tenim més de 300 atemptats a Catalunya, de diferents bandes terroristes, amb morts, amb ferits, amb danys materials, de tota mena. La pregunta és, i aquestes víctimes no tenen el mateix dret? Naturalment que el tenen. O sigui, a 5 quilòmetres d'aquí n'hi ha un poblet que viuen dues víctimes d'Hipercor, a Sant Feliu de Guíxols. Segurament no ho sap ningú, però jo sí. Ara ens dius, hòstia, t'has creuat a Sant Feliu de Guíxols amb unes víctimes d'Hipercor? Segurament, sí, per què no? Però tampoc portem un llaç a la front que digui, soy víctima del terrorisme. Tampoc cal, ni molt menys. Encara que hi ha gent que els encanta anar per la vida de víctimes i inventar-se ferides i m'ha passat esto i dius, però on estaves tu? Si tu no estàs ni en la sentència. Però bueno.
Hi ha gent així, de veritat?
I tant.
Ara m'has deixat de pedra.
Sí, i tant que n'hi ha. Sí. Sí, és una pena, però sí. Això és l'avantatge de tenir les sentències. Però quan tu tens les sentències, tens els sumaris i dius, aquesta persona diu que és víctima perquè estava aquí o estava allà, té aquestes ferides, vale. On està? No, es que no. Bueno, claro, pero es que yo me fui a curar a mi casa. Ah, claro, o sea, usted dice que tenía las piernas sangrando, pero a los dos días se fue a trabajar. No fue al médico ni siquiera a ver qué le pasaba. ¿Qué pasa? ¿Se curó de todos los cortes en la pierna y se fue a trabajar a los tres días? Ni así, ni así. Claro que ni. Ah, bueno, pues te he explicado muchas. Enric Marcos.
Sí, Enric Marcos, sí, sí.
Una comparativa, Enric Marcos.
Clar, Enric Marcos sí que l'han conegut, sobretot amb la pel·lícula que s'ha fet, però clar, d'atemptats a atemptats...
L'home, evidentment, el d'Enric Marcó va ser a banda del que ell parlava, aquella situació dels camps de concentració són unes qüestions que no es poden comparar amb cap altre patiment. Això està claríssim, no? Però la llei de terrorisme, bueno, recordem aquella noia que va sortir com a portaveu de les víctimes de l'11S, de les Torres Gemeles, que una noia catalana, ja es va demostrar que ni tan sols estava allà. Bueno, hi ha mucho pequeño Nicolás por ahí durant voltes, inventant-se coses, eh? Allà cadascú. Lo fotut de tot plegat, Didac, és que a la llarga les sentències canten. I tu dius, de veritat, haig de perdre 5 minuts del meu temps a investigar això quan tinc que treballar, tinc que assessorar a 300 víctimes més? Escolta, tu, anem a per les 300, deixem-nos de la resta, i si el Ministeri d'Interior se cree les milongas que le cuenta a alguien, pues oye, pues ja s'ho faran. Lo fotut d'això és que quan el Ministeri ha descobert que algú els havia enganyat, han posat tantes traves perquè ara es reconegui com a víctima una persona que, com diuen allà, paguen justos por pecadores. Està. No, escolti, el que t'ha enganyat, fota-la a la garjola, castiga, jo què sé, denuncia, el que et retorni els calés que li has pagat, jo què sé, mil coses. Però no per això tens que putejar una víctima que sí que ho és. Si et posaré un exemple molt puntual. No fa gaire parlava amb una noia que, un poble acusat de Manresa, que va vindre al 7è aniversari, ara l'agost passat, a posar unes flors allà a l'homenatge que es fa a la Rambla el dia 17, venia amb dues amigues i la pobra noia, pues, jo la vaig veure que posava les flors i plorava, no? Em vaig apropar, dic, perdona, la vaig presentar, dic, passa això, dic, t'estic veient plorar, et trobes bé? Diu, sí, hòstia, és que jo estava aquella tarda aquí i me'n recordo, tinc aquí el coco i assenyalava, ella s'assenyalava al cap, tinc aquí al cap la imatge del tio aquell a la furgoneta que baixava atropellant la gent i baixava i estava rient i ens van creuar les mirades i aquell tio estava rient, ell sabia el que estava fent, aquell puta, tal. Bueno, la noia va dir de tot, no? I li vaig dir, perdona, dic, tu estaves aquí present? Sí. Em va dir el nom. Està la sentència. I ningú li havia dit. En 7 anys, ningú l'havia ni buscat. Nosaltres sí hem buscat a les víctimes, perquè, aviam com ho explico això, el sumari són 68.000 folis. Val? De 68.000 folis n'hi ha 13.200 folis que parlen de víctimes. I amb aquests 13.200 folis de víctimes apareix un e-mail, apareix un telèfon, el nom, una adreça. Hem tingut que fer com un Excel, vale, amb totes les víctimes que estan al sumari. Tenim la documentació de totes? Evidentment. Evidentment. El que la llei de protecció de dades no ens permet trucar-les. Vamos, tenim que esperar que vinguin. Això en un país normal no passaria. Quan hi ha una entitat privada o no privada que decideix anem a ajudar les víctimes perquè algú s'ha xupat 68.000 folis i ha dit aquí tenim l'Excel fet, doncs anem a trucar a la gent una per una. No. Alguna administració ens ha demanat aquesta documentació per fer-ho ells? No. Aleshores la pregunta és per què estan les administracions? Hi ha una normativa 29/2011, artículo 11, que diu que les administracions competents tenen l'obligació d'assessorar, informar a les víctimes del terrorisme. No, no. Oiga, si quieren algo que venga a vernos. Pero claro, cuando pase el año se quedan fuera. Pues aquesta noia ens està costant amb els companys de l'associació de l'11M de Madrid, estem treballant junts per mirar aviam com assolir l'objectiu de que encara que han passat 7 anys tingui els seus drets reconeguts. Però i les que no? I les que no hem trobat? I les que no han vingut a l'acte de la Rambla? I les que no ens han localitzat? I les que viuen, n'hi ha víctimes a Mauritània, a Xina, a Grècia, a Egipte, a Macedònia. On són? Si ho sabem, on són? Ho sabem, però no podem contactar amb elles. La llei ens ho prohibeix. Que ho faci l'administració, tampoc ho han fet. Doncs qui es queda sense drets? Aquestes víctimes. Després venen amb la moto de que estem con les víctimes. No és veritat. No és veritat.
Quins són aquests drets?
Aviam, el fet de tenir un reconeixement com a víctima del terrorisme, el que implica és, primer, el tema de poder personar-te, involucrar-te, si vols, evidentment ningú et pot obligar, a tot el que és la investigació, conèixer la situació dels teus terroristes, si estan a presó, si no estan, si els traslladen, perquè n'hi ha gent que vol saber-ho, n'hi ha altres que no, però hi ha gent que vol saber-ho. En què més et pot ajudar? Per exemple, el fet de, com es diu això, de vivienda protegida, hi ha uns barems on el ser víctima del terrorisme doncs, marca uns punts amb el fet d'exenció de taxes universitàries, per exemple, si algú vol estudiar, doncs, què sé jo, ciències de la informació, dret, el que vulgui, doncs té una exenció de taxes universitàries. És a dir, no és que et diguin lo tienes todo resuelto, perquè evidentment no és així, però com a mínim si tens uns ajuts socials, sobretot des de l'any 99, que la primera normativa de desembre del 99, de la 32 8 de diciembre de 32/99. Aquesta és la normativa que es va amplificar, després es va modificar el 2011, no? Dius, bueno, pues, són coses que la normativa ofereix a les víctimes, però clar, has de saber que ets víctima d'un atemptat. O sigui, jo l'altre dia ho parlava amb una víctima d'hipercori, vam acabar rient, han passat 37 anys i mig del meu atemptat i jo encara no he posat la denúncia. Jo no vaig fer denúncia. En canvi, ara, les víctimes del 17A, condició sine qua non és presentar la denúncia. Ja, però si no els hi expliques, torno a dir-ho, la gent no se lee el BOE cada mañana. Si no podem arribar a l'extrem de que n'hi hagi un matrimoni que quan la furgoneta comença a atropellar gent, surten corrents, un en cada direcció, un s'amaga, a més és un cas que va sortir no fa gaire en un documental a Netflix, un s'amaga en un sex shop, val? I l'altre, ell en un sex shop i la dona en una sabateria. Casualitat o no, cadascú va anar on va anar. Després resulta que un és víctima i l'altre no. ¿Por qué? ¿Está en un listado? Sí, perquè qui va atendre aquella senyora la va apuntar, però qui va atendre el senyor no. De veritat, tot depèn de que quan es fa el desconfinament hores després, quan es demostra que no hi ha francotiradores i que el tema està més o menys controlat i tal, tot això depèn de que un policia, un mosso d'esquadra, un policia municipal, amb tota la bona fe del món, prengui nota del nom o no? D'això es tracta? D'això depèn? Doncs hi ha moltes seqüeles psicològiques molt greus, que evidentment no s'estan solucionant perquè ningú els ha dit que tinguin dret a aquestes ajudes. I qui ho hauria de fer, torno a dir-ho, és el Ministeri. Però no ho fa.
Ara, Robert, parles de seqüeles. El Robert Manríquez, recordem que va ser un dels persones, malauradament, que va ser part afectada de Hipercor, la mort de 21 persones diferents ferits entre aquests el protagonista d'avui. No sé com portes aquestes seqüeles, tenint en compte aquella explosió que et va afectar la cara, el cap, les mans, els braços i una part de la cama.
Aviam, les cremades van ser importants, és a dir, del llistat, a la sentència es pot veure perfectament, de tots els 45 ferits n'hi ha 12 que són greus, que són crítics, jo soc un d'aquests 12, val? És a dir, les cremades estaven tan a prop del cotxe bomba, o sigui, els que estaven, perquè ens situem, el cotxe bomba estava al pàrquing, a l'aparcament d'Hipercor, i tot just al pis de sobre estava la carnisseria on jo treballava, d'Hipercor, al supermercat. A l'esclatar el cotxe bomba, el cràter va sortir per nostres peus. El forat del cràter feia 4 metres davant nostre. Clar, tota la flamarada va sortir per allà, els bombers van calcular prop de 2.800 graus de temperatura, llavors, clar, tota la gent que estava al voltant d'aquell cràter doncs, ens va cremar, val? Ens va cremar. Malauradament van haver 21 assassinats, dels 45 ferits, doncs 12 greus. En el meu cas, van fer ingerts, amb pèls de pell de les nalgues, de la cama, amb braços i mans, però jo vaig tenir que deixar de treballar com a carnisser, no per les cremades, sinó perquè en una de les cures d'una de les operacions que em van fer, doncs ves per on, em van inocular amb una agulla infectada, em van inocular dos hepatitis. O sigui que lo que no te quita el quemado te lo quita el hígado. I aleshores vaig tenir que deixar de treballar perquè, evidentment, no pots treballar amb malalties contagioses. Les coses són com són. Amb la llei de manipuladors d'aliments no pots fer-ho, no? Aquest és el meu cas personal, però és que he vist casos molt, molt, molt pitjors. Molt pitjors d'Hipercor i no d'Hipercor, de molts altres atemptats. Aleshores, cadascú podem parlar de la nostra vivència personal, a nivell de salut, a nivell laboral, però qui més qui menys, la història que tenim, sobretot a nivell de familiars de víctimes assassinades o de ferits, és complicat. També el teu entorn familiar. És el que dèiem abans. Tu te'n vas al dematí a jugar al tennis perquè aquell dia canvies el torn, te'n vas a jugar amb una mica al tennis, llavors a la tarda te'n vas a treballar i la teva dona t'ha vist sortir al matí tranquil·lament a veure un amic i anar a fer un partidet de tennis i després a la tarda iré a verte con el Joel, con el niño mayor. Vale, perfecto, nena, pues nos vemos luego en casa, en el hiper, y a la noche ya nos vemos luego en casa. I dissabte torna a treballar al dematí sense cap problema. No t'imagines que et trobaràs el que t'has trobat. A més, tenint una dona de 26, jo tenia 24 anys, ella 26, un nen de 3 anys, un nen de 10 mesos, la situació familiar, la mare, la meva mare, la meva germana, el meu pare que estava treballant a l'estranger, separats, els meus pares es van enterar i va vindre quan jo feia 12 anys que no veia el meu pare, i va vindre perquè es va enterar de l'atentado de su hijo. Clar, són situacions molt bèsties. Això multiplicat per totes les víctimes que n'hi han. Si jo em poso, intento posar-me, de fet avui he parlat amb ells, intento posar-me amb la pell de l'Argui i la Nuri, que els hi van matar els dos fills, la Sílvia de 13 anys i el Jordi de 9, i la germana de la Núria, la Mercè, de 33, per anar a l'Hipercor a comprar un banyador. I que el Ministeri et digui, no, no, les seqüeles psicològiques incapacitantes de los papás de estos dos niños no son consecuencia del atentado porque ellos no estaban en Hipercor. És molt bèstia, és molt bèstia. És el que està passant ara amb la filla del Javier, per exemple, amb la Mireia. La Mireia està al sumari, no està a la sentència. Però és que el matador és un hermano de 3 anys. Ja, però és que no està a la sentència. Bueno, pues, oiga, esto es un error judicial, ella no tiene la culpa. I portem anys reclamant això. Pensa que abans et deia que són 68.000 folis del sumari, de la sentència com a tal són 1.017, però en el sumari n'hi ha 123 persones que estan al sumari i no estan a la sentència. O sigui, amb aquests 345 ferits hauríem d'afegir aquests 123. Error judicial? Seguramente. ¿Se les cayó el tomo por el suelo y no lo recogieron? Pues podría ser, no ho sé. Però la víctima no té la culpa. Per això el jutge, repeteixo, va dir, les víctimes són les grandes olvidades. I això que porto 37 anys amb la història, és la primer cop que ho llegit amb una sentència, Didac. Que un jutge li digui, un jutge justícia, li digui a Interior, oye, que lo habéis hecho fatal. Lo habéis hecho fatal. I això va portar, fins i tot, la gent potser no ho recordarà, però és un tema important, que el dia després de... La sentència és de 21 de... No, 27 de maig del 21, crec recordar. Doncs, el dia següent, Fiscalia va fer una roda de premsa per mostrar su rechazo a la decisió del juez de decir que havien hecho mala investigació. Amb cap atemptat d'ETA ni de Grapo, ni de Terra Lliure, ni de l'extrema dreta, ni a molts que he vist a l'Audiència Nacional, mai, ni a l'11M, mai havia llegit això en una sentència. Per tant, el jutge li està dient als investigadors, oye, lo habéis hecho fatal, fatal. Les víctimes són les grandes olvidades i tenen derecho a la verdad. I després, n'hi ha gent que diu, ¿y por qué las víctimas del 17A están buscando? Coño, porque tienen derecho a conocer la verdad. Es tan fácil como esto. Però aquí n'hi ha uns interessos estatals, nacionals, de seguretat, que bueno, pues ja veurem si algun dia esbrinem el que hi ha.
Deixes de treballar a l'Hipercor en carnisseria i després com evolucionem la teva vida, Robert?
Doncs mira, jo vaig... Bueno, aviam, clar, jo treballava a l'Hipercor i tenia un problema, que per la mútua era atentado terrorista, per la Seguretat Social i Ministeri de l'Interior era accidente laboral. Llavors, clar, dius, hòsties, a veure, perdoneu-me, jo estic treballant, jo soc carnisser, a mi que me contáis d'històries d'estas polítiques i tal, ja, però és que, claro, és que hi ha uns que dicen que és, clar, la clau és una cosa tan estúpida, Didac, mira, de fet, m'han demanat que escrigui un llibre i estic fent un spoiler, però és igual. El meu part d'entrada d'ingrés a l'Hospital de Cremats de Vall d'Hebron posava causa de l'ingreso, dos puntos, A, T. Clar, jo, quan veig el paperot, els 4 mesos, quan ja surto de l'hospital, AT, claro, atentado terrorista, depende, o accidente de trabajo. Clar, aquesta dicotomia, aquesta discussió entre uns i altres, va fer que jo, com a treballador de l'empresa, tingués que anar a judici contra l'empresa, contra Hipercor, contra el Corte Inglés, Ministeri de Hacienda, Ministeri de la Seguretat Social, i la Mútua, per dir-los, poneros d'acuerdo, tíos, poneros d'acuerdo. Aleshores, quan tu, que ets un simple carnisser, totalment anònim, amb tu mujer, tus niños, tu tenis, el Barça, la teva vida muntada i prou, i t'has de començar a enfrontar tota aquesta penya. Dius, menys mal que l'advocada que em va atendre, pues que encara continuen treballant junts, imagina't, la Montse va dir, no, anem a per totes. Vamos, tu em dius, com va anar la teva vida? Pues bueno, baixes, operacions, altes, baixes, operacions, altes, fins que el 5 de gener del 92, com si fos, me'n recordo com si fos ara, vaig dir, s'ha acabat, ja he patat, no puc més. Jo no puc ser una pilota de tenis que s'estan pegando raquetazos entre la Seguretat Social per un lado i la Mútua per otro. Solució, anem a judici, i punt. I vaig guanyar judici, que acreditava que havia sido un accidente de trabajo derivado de... Sí, aquestes 10 lletres, derivado de... van ser el que va fer entendre en el judici que, hòstia, que jo no tenia culpa, que jo estava allí perquè estava treballant, però era víctima d'un atemptat. Clar, la pregunta és, quantes víctimes al 17A estaven treballant? quantes mútues han donat la cara per les víctimes del 17A? Que jo sàpigui cap. S'han tret el tema de sobre com han volgut. És molt greu, eh? És molt greu. Per això que encara queda molt per esbrinar aquesta història, però clar, si no tenim el suport, ja no dic moral, que a vegades lo tenemos, no, dic el suport econòmic, el suport d'infraestructura, de l'administració, per dir, anem a fer aquesta tasca, doncs arriba un moment que dius, nois, és que no podem més. Ara, jo la meva vida, doncs, ha transcorregut amb això, vull dir, deixar de treballar a la carnisser l'any 92.
I després?
Guanyar el judici, em sembla que va ser el 96 o així, i mentrestant vaig tindre l'honor, jo tinc que dir ben clar, i aquí a Girona n'hi ha molta gent que em coneix des d'aquella època, vaig tenir l'honor d'acceptar la proposta de ser delegat a Catalunya de la antigua, i això ho tinc que dir ben clar, antigua Associació de Víctimes del Terrorisme.
I ho has deixat clar, no?, que és antiga?
Evidentment, o sigui, em van fotre fora el 2002 per dir que feien política, i ara resulta que el que m'echó fora és senador d'un partit polític. Bueno.
Qui és aquest senador? Digues el nom, perquè la gent se faci...
Francisco José Alcaraz és el senyor un senyor de Vox, senador de Vox, i diputat de Vox. És que vull dir... Que és que m'és igual, com si fos un altre partit, és que se me'n fot el partit que sigui. El que em fa gràcia és que et fotin fora per que els hi acuses d'estar fent política a la nova Junta i després resulta que un és diputada d'un partit en el Parlamento de Madrid, el otro senador per otro partido en Madrid, el otro dius, cony, pues no anava jo tan equivocat, no? I en canvi, els que no han fet política són els que ens acusen de que, claro, es que os metéis en política, oiga, no, yo tengo las cosas encima de la mesa, de un partido, del otro, de todos los colores. Pregúntame por uno, yo lo explicaré. Pregúntame por el otro, yo lo explicaré. Clar, el que no podem fer és que és dir que hi ha gent que ho fa bé quan ho fan.
Tres quarts d'una amb el Robert Manrique. Es pot perdonar? Ho dic perquè clar, el protagonista d'avui també va poder parlar amb un dels terroristes, en aquest cas el Rafael Carrider Simón. Aquella trobada ens explicaràs com va anar i si es pot arribar a perdonar. Vull dir, han passat molts anys i estem en aquest 2025. Això s'oblida, allò de... Tot s'oblida?
Home, oblidar-te no. Oblidar-ho no perquè, aviam, qualsevol persona que ens estigui escoltant, si ha tingut un accident, ha tingut un atemptat, ha tingut una situació traumàtica de la que no és responsable.
I perdonar allò de...
Aviam, això ja depèn... Mira, jo t'explicaré el que em va passar a mi, com tu bé deies, amb el Carrider Simón, allà a la presó de Zaballa, el juny del 2012. Aviam, a mi, el Carrider Simón m'envia una carta, repeteixo a través d'un advocat del País Basc, m'envia una carta demanant aquesta trobada dintre del que s'anomenaven los encuentros restaurativos, reparadores, entre víctimes i victimarios i tal. Vale, estigui molt bé. Clar, ella amb la carta proposa una trobada perquè vol fer públic el seu empenediment pel que va passar, i que havia entès que jo era una de les víctimes, m'havia estado siguiendo, bueno, desde la presó, evidentment, però m'havia estado siguiendo i considerava que era una víctima con mucho sentido común. Hòstia, cuidado, que un terrorista digui que tens sentit comú, també t'ho has de plantejar. Si és una amenaça o va de bon rotllo, no? Evidentment. Aleshores, jo vaig preguntar a la presó, em van dir que sí, que la cosa estava molt clara, que ell volia tenir, proposar aquesta reunió, i jo vaig dir que sí. Vaig dir que sí per una raó molt senzilla. Primera, perquè la llei diu que tot delinqüent, terrorista o no, tot delinqüent té dret a intentar reparar el mal causat amb la seva víctima. Però jo abans de dir que sí, vaig parlar amb moltes víctimes d'aquest individu, d'atemptats abans d'hipercor i de l'atemptat de l'hipercor. Cap víctima, cap ni una de les que vaig parlar em va dir no vayas. Però quan a més l'Enric i la Nuri, que us ho comentava fa una estona, parlant amb ells, l'Enric em va donar una abraçada i em va dir, Roberto, haz lo que tengas que hacer para que no maten más niños. I tu, això t'ho està dient el pare d'una nena de 13 anys i d'un nen de 9 anys morts assassinats a hipercor. Com no has d'anar? Com no has d'anar? Aleshores vaig parlar amb la meva família va dir que cap problema. A més, amb l'Enric i la Nuri ni una relació que som gairebé família, ens hem fet una família entre moltes víctimes, i vaig decidir anar-hi, ja està. Vull dir, on dius, es pot perdonar? Aviam, a mi no em va demanar perdó en cap moment. A mi no em va demanar perdó en cap moment.
Què
em
va dir?
L'únic que em va dir que ell no se declarava catòlico, que el concepte, jo tampoc ho soc, però que el concepte catòlico del perdó no entrava en su ideologia. Em va fotre un discurs filosòfic i tal, i vaig dir, oiga, mire, jo no vengo aquí a hablar de filosofia, venim a hablar de coses més sèries i tal. I llavors em va dir que estava molt empenedit el que havia fet. Al meu costat estava el director de la presó, em va dir que sí, que confiava plenament en el que estava dient aquell individu. Home, aviam, si un tio que ha matat a 24 persones ha deixat ferides a una setantena, després resulta que 20 i pico d'anys després se n'adona compte de la bestiesa que ha fet i vol mostrar empenediment en públic, doncs jo accepto que es vulgui mostrar aquest empenediment en públic. Moltes víctimes han dit, està molt bé, algun ha dit, no me lo creo, evidentment cadascú és lliure de pensar el que vulgui, jo me'l crec. Ara bé, a qui no em crec són els altres tres, que estaven amb el mateix comando, com diuen, a Rospide, Troitiño i Arnaga, perquè m'he trobat a Troitiño i Arnaga amb algun judici a Madrid després d'aquesta conversa,
clar, el 2015... Clar, que molts d'aquests ja són al carrer, també.
Estan tots al carrer. Clar, és que la llei ho diu. Aquí hem de fer un petit incís, perquè molta gent encara no entén el perquè, per exemple, un terrorista amb 24 morts, 24 víctimes mortals, ja no compto els ferits, anem a parlar dels morts, amb 24 morts que el condemnen a 24 por 30, pues no sé, 720, ¿vale? Però és que solament ha complit 23, le sale a un muerto por año. Ja. Esto lo dice la Constitución Española. Los que tanto defiende la Constitución Española, que no fa gaires, va a celebrar un altre aniversari, coño, que la canvien, que la modifiquin. Però vamos, ¿qué faran? ¿Cadena perpetua? No, porque la Constitución lo prohíbe. ¿Pena de muerte? Evidentemente no, porque no existe. Ahora es como reclama això. Aleshores, és que aquest individu per 23 morts ha fet 23 anys, li surt un mort per any. Sí, perquè a Espanya la resta a partir del segon mort surt gratis. ¿O qué hacemos? ¿Lo condenamos 23 veces a muerte? ¿Le metemos 23 cadenas perpetuas? ¿O cómo reclama això? Ara bé, ningú pensa que un terrorista que ha matat a una persona i el condemnen a 30 anys també fa 23. Sí o no? Clar, com ho arreglem? És just? No, no és proporcional. Però és la llei, és legal, és lo que tenemos. I això és una llei, que ningú se n'oblidi, una llei franquista de l'any 73, que es va modificar el 95. El 95, després de l'atemptat i el judici de l'atemptat de Vic, van presentar l'antigua UBT una proposta para que, igual que el Código Penal marcaba en el tiempo de Franco, año 73, que los delincuentes que sobrepasaren la condena de más de 30 años se subsumen en 30 y con beneficios penitenciarios quedan en 23, al menos fuera sin beneficios. Ahora, matar a algú en 94 eran 30 anys amb beneficis 23. Matar a algú en 95 eran 30 anys sense beneficis 30. Això li vaig tenir que explicar jo a un membre del Grapo, a la mare d'un terrorista del Grapo, que no entendia perquè su hijo 30 i l'any passat 23. És que su hijo mató en el 96, senyora. Si hubiera matado en el 94, li vaig tenir que dir jo a la seva mare. Són situacions personals que hem viscut amb els judicis, no? Llavors dius, com ho arreglem? És que no hi ha una solució. No hi ha una solució. Per això tu em dius, estan fora? Clar. Si els van detenir el 87, doncs fota-li 23 anys més, ja està. Ja està. El 2010 fora. No? 87, 97, 2007, 2010. El 2010 fora. I per això te'ls trobes al judici el 2015, que van a testificar a favor d'un terrorista quan tu estàs amb l'acusació contra aquell terrorista. I te'ls trobes a la porta de l'Audiència Nacional. T'estàs trobant amb el tio que t'ha volgut matar i te l'estàs trobant a la porta de l'Audiència Nacional.
Els has tornat a veure més durant tots aquests anys pel carrer o no?
No, amb el Troitiño i l'Arnaga sí, amb un judici, amb el Caride no. El Caride va marxar al País Vasco francès, a Iparralde, i es va quedar per allà i no... Entre cometes ja no molesta, per entendre'ns. Però n'hi ha d'altres que encara estan allà punxant i pipa i...
Molestant en quin sentit, Roberto?
Molestant, amb el sentit que ha anat a fer la seva vida, s'ha desvinculat absolutament d'ETA. N'hi ha molts terroristes que s'han desvinculat de la banda terrorista ETA, malgrat tot el mal que han fet, al final han dit, m'equivoqué, la vaig pifiar, sóc un assassí, l'he cagat, mil coses, és igual. Això és la pel·lícula de Mike Chabelle, que recomano que la gent la vegi. A la pel·lícula de Mike Chabelle es pot veure com sura aquest sentiment entre propis terroristes d'ETA, dels que volen continuar i els que no. Val? Aleshores, són pel·lícules que s'han de veure per entendre moltes coses. Jo ho he viscut en directe, però qui no ho hagi viscut, per sort per ell o ella, com a mínim ho podrà veure refletit en alguna bona pel·lícula. No? Dius, sí, és veritat, o sigui, n'hi ha terroristes que en un moment donat han dit s'ha acabat, o sigui, escolta, i més a més una cosa molt important, que han decidit marxar d'ETA quan ETA encara existia, que això també és important. No és el mateix que un terrorista digui quan ETA va plegar l'octubre del 2010, no és el mateix haver plegat abans que després. Perquè abans, entre cometes, i ojo el que diré, que se m'entengui, per favor, havien de ser molt valents per enfrontar-se amb els seus propis companys al marxar. Després, com ETA ja està que ha plegat, alguns han dit, pues ara cojo me voy, perquè ara creo que... Bueno, oiga, ja usted, però... També s'ha de veure el mèrit, si es pot dir així, no? Que se m'entengui. Es pot veure el mèrit de que ho facin abans o després. Però, bueno, és una situació, ja dic, molt personal. Jo, quan vaig anar a veure el Caride, encara no existia el WhatsApp, estaven els SMS famosos, i tinc més de 300 missatges de víctimes dient-me que gràcies per fer-ho. Que gràcies per fer-ho. Bueno, ja en tinc prou. S'havia de fer.
Últims minuts. Ens queden 3 minuts perquè siguin ja la 1 del matí. Últims 3 minuts per fer una hora ja pràcticament de conversa amb el Robert Manrique. No sé, Robert, si voldries aprofitar aquests últims minuts de ràdio.
Bueno, per agrair l'interès que heu posat en donar veu a víctimes que diguem-ne, no estem seguint el ideari oficial, que es podria dir, no? O sigui, a mi quan sento les víctimes se manifiesten, les víctimes protesten, dic, al tanto, les no, seran algunes, moltes, poques, demasiades, algunes, no sé quantes seran, però les no, perquè ni jo hi he anat, ni moltes altres que conec tampoc han anat. Aquest mal costum dels titulars de les víctimes protesten, les víctimes s'enfaden, les víctimes... que no, les no. Seran esses, que està molt bé, que hagan el que quieran, però no amb nom de ningú.
Què s'hauria de dir, doncs, com a mitjà de comunicació en aquest cas?
Sectors de víctimes... Aviam, quan una associació de víctimes protesta per algú, la meva, jo ja no estic en cap tipus d'associació, no? Perquè he sortit, perquè he vist que hi havia coses que no. Però dius, a veure... Els que manen amb aquestes associacions han consultat en els seus membres l'opinió? No. Aleshores, si no consulteu a les vostres, als vostres membres l'opinió sobre un tema puntual com és una llei, una manifestació, el que sea, en nom de qui podeu parlar si no heu preguntat abans? Això és com quan recordo anecdòticament el Joan Laporta aquell dia a l'aeroport, el president del Barça es va baixar els pantalons, va fotre aquell paripé i tal. Oi que ningú va dir los socios contra la porta? No, perquè hi havia socis que dèiem, cony, ben fet. Ningú li va preguntar als socis el que s'havia de fer o no. Doncs amb aquest tema és el mateix. Vull dir, quan algú parla en nom d'un col·lectiu, si no li has preguntat l'opinió del col·lectiu, no pots parlar en nom del col·lectiu. La Junta, vale, la Junta haga lo que quiera, però la Junta no tiene por qué representar a los miembros, perquè els membres ni se n'enteren. O sigui, jo parlo amb víctimes que estan amb l'actual AVT i m'ho diuen, Roberto, des del 2002 a mi no m'ha llamat nadie. Hòstia, doncs han passat 22 anys escaig, i no t'ha llamat nadie no, ni per a ver com estoy ni nada, o sea, no. Ara, eso sí, estoy en un listado i oficialmente hablan en tu nombre. Dilo, ya paso, tío, es que me es igual, Robert. Ah, bueno, pues vale. Sí, és una altra història. Per això et dic, home, com a mínim que es conegui que n'hi ha víctimes, que l'únic que volem és fer treballar i tenir els recursos suficients perquè treballant per les víctimes, l'objectiu principal és evitar que torni a haver més gent, malauradament, amb aquells llistats. Ja en són prous. No volem que n'hi hagi més. O sigui, el nostre objectiu és assolir totes les normatives, totes les lleis, tot el que calgui, per intentar minimitzar els que ja hem entrat en aquell llistat i sobretot que no entri ningú més. És el que dèiem abans, si ha que fer una comissió per investigar lo que se hizo mal en agosto del 17, pues hagámosla, però hagámosla seria. Però per què? Perquè no volem tornar a tenir un altre agosto 17, no volem tenir un altre cap més. Per què? Perquè ningú s'ho mereix.
Robert Manrique, moltíssimes gràcies per la visita, una hora clavada, ha estat un plaer, de veritat.
Gràcies a vosaltres.
Que tinguis un bon dia.